Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Júlia Julbé. Pendents a aquesta hora del que està passant a Israel i a la franja de Gaza, on les darreres hores s'han intensificat els bombardejos. En una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, Gabriel Romanelli, rector de l'Església Catòlica Sagrada Família, explica que la situació a la franja de Gaza és molt greu i que ja han acollit al voltant de 200 parroquians.
Desde el primer momento hemos abierto las puertas. Hay muchos parroquianos, como digo, en el número que se dará cuenta de 1,000 cristianos. Tenemos más de 150 parroquianos en la estructura de la parroquia, sigue durmiendo por todos lados. Y entonces, en parte está preparado, pero estamos preparados para algo mucho menor. Y además tenemos el otro centro también, es decir, con 30 personas. Estamos más de 180 personas que hemos recibido.
Per ara, el pare Romanelli assegura que l'estructura de l'Església es manté intacta perquè l'exèrcit assegura que té clar que la missió de l'Església és espiritual i sanitària i no política. Ara bé, lamenta que a Gaza ara mateix no hi ha cap espai segur, edificis i barris sencers estan destrossats. A Madrid, fa poques hores, ja ha arribat el primer avió militar procedent d'Israel amb 200 persones a bord, aterrat de matinada a la base aèria de Torrejón de Ardoz. Aquest matí ja s'ha enlairat un segon avió que aterrarà a Tel Aviv per repatriar la resta de ciutadans espanyols. Amb la suspensió dels vols comercials, la voluntat del govern és portar cap a casa tots els ciutadans que són allà per turisme o negocis. I en les darreres hores el govern català té una quarantena de peticions, cap d'elles es tracta d'una emergència, sinó que són trucades sobre informacions de la situació general i també de ciutadans que consulten els vols que, com dèiem, està organitzant el Ministeri. Més qüestions. Conflicte a banda, el líder d'Esquerra a Barcelona, Ernest Maragall, creu que els pressupostos de Collboni són una barreja de continuïtat i escassíssima ambició. Ho ha dit en una entrevista al programa La Caravana d'aquesta casa, on ha qualificat el mandat socialista a l'Ajuntament de Govern de mínims. Ha descartat per ara un tripartit i també ha emplaçat Xavier Trias a seguir el diàleg amb ells.
Jo estic convençut que Esquerra Republicana està en condicions de desenvolupar una estratègia global per la ciutat des d'aquell full de ruta, però afegint-hi moltes més coses, i és el que farem. I jo crec que hem de seguir parlant, que ens hem de seguir escoltant. Jo crec que el senyor Trias també m'escolta a mi. Jo crec que és un exercici útil per la ciutat, que ens escoltem.
I en aquesta mateixa entrevista, el republicà admet que no hi ha negociació oberta a hores d'ara amb els socialistes perquè creu que no tenen visió global. I el periòdico publica avui les 5 propostes de referèndum que han elaborat els experts encarregats pel govern de la Generalitat i que el president previsiblement farà públiques en els dies vinents. Hi ha opcions perquè només votin els ciutadans de Catalunya i n'hi ha que inclouen també que la proposta es validi a la resta de l'Estat. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. La primera contempla consultar sobre la necessitat que el Parlament aprovi iniciar un procés de reforma constitucional. La segona aposta perquè els catalans votin un acord polític sobre la independència o sobre la reforma de l'Estatut. La tercera diu que es convoqui una votació a tot Espanya en virtut de l'article 92 de la Constitució, preguntant als ciutadans si estarien d'acord que el govern espanyol autoritzés una consulta a Catalunya sobre la independència. La quarta és un referèndum que sigui ratificat en el conjunt de l'Estat i la cinquena i última preveu un referèndum tant a Catalunya com a la resta de l'Estat i seria una votació doble. Els experts opinen que les opcions que contemplen que també es consulti el conjunt de l'Estat són inusuals i poden generar un xoc d'interessos.
Gràcies, Judit. I sobre la ronda de contactes que està fent aquests dies Pedro Sánchez, aquest matí hem sabut que el líder del PSOE ha mantingut una trucada telefònica amb el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Segons fonts republicanes, li ha traslladat d'avançar en 3 carpetes que se situen com a imprescindibles: amnistia, autodeterminació i el benestar de la ciutadania. 11:04, esports amb Pol Corredoira.
Gavi va acabar tocat l'entrenament d'ahir amb la selecció espanyola de futbol i juntament amb Nico Williams es dubta pel partit de classificació a l'Eurocopa 2024 que es juga demà contra Escòcia. I amb waterpolo, victòria contundent del Barça contra el Sant Feliu per 18-6. El Barça es desmarcava en el primer període i s'imposava amb un 5-1. El Sant Feliu recobrava l'esperit i en el segon període anotava 4 dianes per 3 dels barcelonins, la desinflada dels santfeliuencs, però es feia evident en els últims 2 períodes on el Barça marcava un parcial de 4-1 i 6-0. Amb aquesta victòria el Barça es col·loca co-líder de la divisió d'honor masculina, juntament amb l'Atlètic Barceloneta.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, a les 12. Tot seguit us deixem amb la caravana. D'aquí uns minuts, Joan Trias entrevista l'actor, director i dramaturg Pau Vinyals per parlar de Papers de la Guerra, que podran veure al teatre La Biblioteca.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
David Balaguer.
Què tal?
Què tal, aquesta estona?
Bé, hem sortit aquí fora, ens hem acomiadat del Quico Parceristes, de la Gemma Mallorca, grans abraçades. Adéu, adéu, fins la setmana que ve, hem tornat a entrar aquí.
Sí, ja
aquests 5 minuts són molt agradables.
Sí.
Aquests 5 minuts de petita desconnexió...
Són els meus primers 5 minuts.
Doncs que van bé.
I em van genial.
Sí.
Sí, sí,
a més,
és així.
Fa aquest bon dia, solet. Aquest mira. Carrer, explicarem una interioritat d'aquest carrer.
Aquest carrer és el carrer dels bojos. Passa de tot.
Sí.
Passa de tot.
Bé, potser també és perquè t'hi passes tantes hores que veus...
També
moltes
ser.
Hores al carrer i
també
veus que hi passen
ser.
Coses.
Sí, 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 sí.
Jo crec que a Barcelona tots els carrers són els carrers dels bojos. Vull dir, si tu estiguessis 10 hores cada dia al carrer Florida Blanca,
sí.
Doncs també diries, que és el carrer, sí, també diries que és el carrer dels bojos, perquè no pararien de passar coses.
És així.
Però aquests 5 minuts, aquest carrer passa això que deia, que és un carrer que no hi fa mai calor, tu.
No és veritat.
Ni els dies més calorosos en aquest carrer fa calor.
Compte que quan pica el
circula,
sol aquí...
Però circula com un airet, que és
clar,
agradable.
Va patar aquí davant de l'estació de Sants.
És agradable.
I mira, corre l'aire. Parlem d'aire avui?
No, parlem... Ah. Avui tractarem un tema que és l'insomni.
Home.
No sé com porteu vosaltres aquest tema.
Uf.
No sé si l'insomni us ha atacat recentment, no us ataca sovint durant les vostres nits, que ja en porteu unes quantes, sí. Perquè tots supereu els... La Núria Ros és la més jove, però ja supera els 25, no?
Sí, per uns mesos.
Per uns mesos superes els 25, per tant ja són moltes nits les que has viscut. I sí. t'ha atacat alguna vegada l'insomni?
Molt poques vegades.
Doncs toca fusta,
Sí.
Toca fusta perquè...
Poques vegades, sí. De fet, un parell.
Ah, sí?
Sí, sí.
En tota la vida?
Tinc molta facilitat jo per dormir.
Fantàstic, doncs tens molta sort. Tu, Joan, crec que ets un cas bastant oposat.
Sí, jo vaig néixer sense dormir.
Teletecho.
Tens insomni, o sigui, el teu insomni seria innat, no?
Sí, sí, sí.
Seria una cosa congènita, gairebé.
Absolutament.
Clar, això és preocupant. T'ho has fet mirar?
No.
Doncs potser hauries d'anar a algun lloc, eh?
Si ens està escoltant, que em consta que a vegades escolta, a vegades no, que escolta Ràdio Estel, senyor Estivill, el doctor Estivill,
ah, sí?
Que em reservi...
Sí, sí, el doctor Estivill, el metge de la son.
El metge de la son.
I ell sempre, clar, de vegades quan veus el metge de la son intervenir en un programa, sempre veus que estàs fent les coses malament.
Correcte.
Perquè ell, per exemple, sempre comenta que s'han de dormir 8 hores, si pots, no?
I 8 hores,
I 8 hores...
És impossible.
Jo ja és impossible que les dormis.
Sí, sí, sí.
És que és impossible.
Bé, abans t'ho deia, deixa-m'ho dir amb m'antena també, l'insomni a mi a vegades m'ha atacat. Parlo d'aquesta temporada, que ens llevem, la gent d'aquest equip es lleva prop de 5 del matí. A vegades són les 2:30 i estic mirant el sostre. També passa una altra cosa, que és molt estranya. No sé si els que... Tu pateixes insomni?
El meu és ocasional.
Val. Doncs no sé si t'ha passat quan t'ha passat de forma ocasional, que és quan no dorms, quan et lleves, entre moltes cometes, et sents hiperactiu, en comptes de cansat.
No.
En això m'ha arribat a passar.
No, a mi el que em passa és... L'insomni té una cosa, és molt civilí, és molt trapella, és molt entremaliat,
sí,
perquè t'ataca a les 3 de la matinada,
sí.
I quan arriba l'hora de llevar-te,
no pots.
Que llavors és quan estàs profundament adormit.
Absolutament.
És a dir, l'insomni no t'ataca a les 8 del matí.
No.
Per exemple, per posar, si t'has de llevar a les 8 del matí,
no.
O si t'has de llevar, tu, per exemple, que et lleves a les 5 de la matinada, no t'ataca a les 5 de la matinada l'insomni, que dius, bé, com que ara ja m'he de llevar,
Clar. Doncs
perfecte. No, t'ataca a 2:15,
exacte,
que és quan tu hauries d'estar profundament adormit.
Absolutament.
És molt malèvol, realment, l'insomni.
Sí.
És... Bé, jo l'insomni el veig...
Traicionero, que en diguem en castellà.
L'insomni, com que en el meu cas és ocasional... que quan vius una etapa d'insomni dius, alguna cosa no està funcionant aquí al terrat.
Sí.
Clar, quan l'insomni t'ataques perquè alguna cosa del terrat no està funcionant
bé.
Jo volia dir una cosa, és que crec que l'insomni, sense ser expert en el tema, va molt lligat a les emocions.
Sí.
A mi em passa una cosa, i m'obriré en canal, Ara que tinc una estabilitat a la meva vida, tinc feina, salut... Tinc una parella al costat, dormo molt tranquil·la i no tinc insomni. I les poques vegades que n'he tingut han sigut perquè les meves emocions estan com alterades, no? Perquè estic més preocupada per alguna cosa. Va molt lligat, això, les emocions.
Sí, seria com que... Jo ho veig com que hi ha un traster on tens guardades i desades totes les emocions i si estan ben ordenades... tot flueix i pots dormir molt millor que si les tens totes amuntegades, si tens aquell traster en males condicions. Llavors és quan t'afecta aquest insomni ocasional que alguns patim, i segurament algun dels oients que ens escolten també el pateix. No? Perquè jo ho veig com l'insomni és com aquell monstre pelut assegut en un tamboret de la teva habitació que et mira fixament i et diu, amb un somriure malèvol, perquè no eleva el to tampoc.
No
t'ho diu, avui no... No, simplement amb un somriure et diu, avui no dorms. Avui toca nit del lloro, maco.
Nit del lloro.
La nit del lloro. I llavors tu ja saps que aquella nit serà difícil i passa allò que de vegades quan comences a dormir-te, notes que t'estàs adormint, et fa... Te'n recordes com quan érem jovenets i anaves de colònies amb un grup de gent de...
Sí.
Tenies 10, 11 anys i anaves de colònies, quan algú s'adormia que l'anaves despertant?
Sí.
Es feia aquella marranada, perquè és una marranada de... Quan algú s'adormia, ep!
Sí. Oh,
doncs és això, quan t'estàs adormint, l'insomni et fa ep!
És així.
Et toca el braç.
És així.
Amb un dit, ep! No et crida, no fa grans escarafalls. No, és aquesta fórmula retorçada, et va despertant. I llavors, allà, en aquell llit, en aquella habitació, comença una batalla molt desigual, és un David contra Goliat.
Uh-huh.
I llavors tu has de fer servir les teves habilitats, sent més petit que l'insomni, has de fer servir les teves habilitats per vèncer-lo. Seria com una partida... Hi ha molta estratègia, és una partida d'escacs. Llavors jo ara us donaré uns consells de coses que no heu de fer, és a dir, apunta't a la Joan, que no sé si les fas, ara ho veurem, que coses que no hauries de fer si no pots dormir a la nit.
Et puc dir el que sí faig?
Què fas?
Em poso un humificador que tinc, amb essències d'oli, i música molt, 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 molt fluixeta. Però molt fluixeta, quasi imperceptible.
Són dues bones solucions.
Això m'ajuda una mica.
Són dues bones solucions. Això saps amb què ho hauries d'acompanyar? Amb una sèrie de pensaments una mica fantasiosos. Els pensaments fantasiosos ajuden a dormir-te.
Sí.
Pensaments de coses com que ets un heroi medieval, coses d'aquest tipus. Tu imagina't allà com una... Has fet un gest que...
No, però va molt bé, això.
Crear-te una fantasia dins del cap en la qual tu ets el protagonista i en la qual tu ets un heroi i en la qual ets el millor...
Sí. Has de ser el millor, eh? No, clar, perquè si no és...
O sigui, t'ho juro, t'ajuda a dormir-te. T'ajuda a dormir-te, això. Llavors, coses que no has de fer, coses molt importants, coses molt importants. Una d'elles, la primordial per mi, és no estar pendent del rellotge.
Ui.
No estar pendent del rellotge.
I començo fatal.
Fatal, clar, perquè si tu ho fas, no?
El miro cada 5 minuts.
Doncs no. Si tu el mires cada 2 minuts, estàs totalment perdut i estàs vençut. Perquè cada minut que passa és una autèntica llosa.
És veritat,
és una llosa.
Ara t'he dit, el miro cada 5 minuts. El que a mi m'han semblat 5 minuts. Perquè no han passat.
No han passat.
És que potser, lent
és que potser, exacte, la nit tot és molt més lent, és molt més feixuc. Aquella velocitat del temps, a la nit el temps s'atura.
Sí.
A la nit el temps, de sobte... És com si fos un ancià de 95 anys caminant pel carrer. Sí, és veritat, és això. El temps a la nit és això. I tu vas mirant el rellotge cada 2 minuts i això és terrible. Estàs perdut, estàs vençut.
Sí.
Perquè és això, és cada vegada que mires el rellotge és com un cop de puny, és com si estiguessis en un ring de boxa i al final acabes totalment noquejat. Cada minut, o sigui, els minuts són, et van caient com una llosa i al final acabes... Si són 90 minuts els que has estat despert, acabes sepultat per aquells 90 minuts.
Clar, és, i
és horrorós.
Vas fent càlculs de quantes hores et queden si t'adorms a tal hora, i això és horrible.
Exacte. Al final... T'has de llevar les... Imaginem-nos que t'has de llevar a les 7 del matí.
Ja està.
I són les 3. Dius, hòstia, ui, només em queden 4 hores. Tornes a mirar el rellotge i són les 3 i 12. Sí. Merda, només em queden 3 hores i 48 minuts. Clar, això és terrible. Uh-huh. O sigui, és crear una autèntica desesperació dins del teu cap, dins d'aquest traster de les emocions, que dèiem. Tot revolucionat. Uh-huh. Una altra cosa que no has de tenir mai en una habitació en la qual no pots dormir és un rellotge d'aquests que fan soroll, que fan tic.
Ui, quins nervis.
No puc amb això.
Com pot ser que hi hagi gent que encara tingui rellotges d'aquest tipus?
No ho sé, no ho entenc.
És que això és com les obres de les Glòries, si no pots dormir.
O com els rellotges aquells que encara cada hora, o cada quart, sona la campaneta.
A casa dels meus avis.
Uf!
No. Rebenta el timpà, això.
És que si tu tens insomni i no pots dormir i vas sentint aquell tic-tac...
No ajuda, no ajuda.
Se't fica el cap, allò?
No, és impossible. És com una màquina d'aquestes, d'una perforadora. Uh-huh. Una perforadora que acaba arribant a l'epicentre de la teva paciència, i al final és que és impossible ja que dormis amb aquell tic-tac. Aquell tic-tac que en altres ocasions ha esdevingut un potent somnífer, perquè de vegades allò és com un somnífer. Per exemple, a l'hora de la migdiada, el tic-tac t'adorm, és un potent somnífer, un potent narcòtic.
És que em molesta molt, eh?
I en canvi, a la nit, d'insomni, allò és horrorós.
Si t'has fixat, no duc mai rellotge, entre altres coses, perquè he arribat a escoltar de nit, fixa't si és... Soc molt maniàtic de nit, les manetes del rellotge de polsera. T'ho juro.
Se t'aguditza l'oïda, no?, a la nit.
Sí,
és una cosa que passa.
I és molt molest.
A la nit,
se't fica el cap allò i no pares d'escoltar-ho.
A la nit, moltes vegades passa, és molt fort, això que desenvolupes un oïda de gos, un oïda caní,
sí.
Però només de matinada. Després, durant el dia, ja tens l'oïda humana.
Sí.
Però a la nit... O pitjor, exacte. Ets un sort. Però durant la nit, sí, tot s'amplifica. Llavors, una altra cosa molt, molt important és no començar a donar voltes pel llit.
No.
No començar a girar-se com si fossis un pollastre a l'ast.
Malament tot,
Com si fossis un bloc de carn d'un doner kebab. Sí. Saps allò que va donant voltes? No. No ho facis. No ho facis perquè...
Però alguna cosa has de fer.
No, perquè les voltes són les principals productores mundials de nervis.
Bona aquesta.
Són autèntiques escultores de nervis. Acaben esculpint uns nervis que, clar, és fatal. És fatal, sí. Tu. No has d'estar serè, no has de fotre ni una sola volta. T'has de quedar quietet. Fes-ho, Joan, aquesta nit, de debò. Si tens insomni, no fotis voltes al llit.
Però molt nerviós, quedar-me quiet.
No, si no...
T'has de quedar quiet com un cadàver, de debò. No, és que és bàsic.
Si no, una altra solució, també diuen que és aixecar-te directament del llit i anar a una altra habitació, a fer alguna activitat.
Sí que ho vas explicar, no fa gaire, també,
sí.
A la vista.
És que aquesta és l'altra, Tu has de fer una cosa que és fonamental, perquè... Ah, sí, perquè després hi ha una altra cosa que no has de fer, és... Pensar coses lletges, coses tenebroses, pensar coses dolentes. A la nit, els pensaments, les coses horroroses a la nit, són com un adolescent en l'època de creixement. O sigui, que es fot... Una cosa que es fot, va creixent, el problema... Aquell problema es va fent gran i després al matí...
Problema que no és tant,
No, al matí quan et despertes a la llum del dia,
sí. El
veus insignificant, diminut.
És així.
Però, en canvi, a la nit l'has vist com un gegant allà dins de la teva habitació.
És així,
llavors,
també.
És molt important, això és bàsic, que els problemes els hi agrada molt, practiquen molt la intromissió.
Sí.
Saben penetrar per escletxes molt petites. Són com les paneroles, que entren per escletxes... Hòstia, escletxes que dius, però com ha pogut passar per aquí?
Doncs
això
passa.
Ho fan els problemes. Els problemes aconsegueixen
sí,
això.
Sí.
I hauríem d'intentar evitar l'entrada dels problemes dins del nostre cap, perquè això també, si entren els problemes a la nit, l'insomni ja no el superes, llavors.
Clar.
És com un obstacle, és com una cursa dels 100 metres tanques.
Uh-huh.
Et vas trobant aquells obstacles i no pots vèncer-los. Llavors és això, s'acaben creant com una sèrie de nervis, i a l'habitació... A part de l'insomni, també hi ha els nervis.
Veus?
Els tens tots allà, col·locadets, a l'habitació. Aquí, Joan, és molt important que siguis com un mestre de llar d'infants. Perquè els nervis són com nens, són com nens petits.
I tant.
Els nervis és això. Si tu no saps gestionar-los bé, se't rebel·len.
Males passades.
Exacte, se't rebel·len
jo de
com nens en una llar d'infants, s'esveren. Tu els has de mantenir... Has de ser com un domador dels nervis. El domador dels nervis. Tu tens allà tots els nervis col·locadets, i si aconsegueixes domesticar-los i domar-los, segurament obtindràs el relax i aconseguiràs adormir-te. Mm. Però, si no, és això. Jo he vist professors de llars d'infants... Això és una cosa que a mi sempre m'ha xocat molt, aquests professors de llars d'infants que aconsegueixen tenir la seva classe de nens de 7, 8 anys totalment controlada.
Sí.
I això és el que jo vull fer quan em poso nerviós i mentre l'insomni, intentar ser com un mestre de llar d'infants d'aquests. Mm-hmm. Tenir els nervis controlats, que no se m'esverin. Els tens allà dins de l'habitació, però els tens quietets. Mm. Perquè si comencen a bellugar-se i comencen... Ja està.
Ja està.
Es begut oli, ja es begut oli, sí. Es begut oli, es begut oli. I després hi ha una cosa molt important que ha dit la Núria Ros fa un moment, que és que tu has de dissimular. No has de mostrar-li a l'insomni que estàs nerviós. Perquè si tu li mostres els teus nervis a l'insomni...
Pitjor.
Pitjor. Clar. Tu has de fer... Has de dissimular. Llegir un llibre, no remugar, no renegar, perquè això l'insomni ho veu i llavors t'impedeix dormir. Mm-hmm. Llavors sí que ja és. Tu has de dissimular, has de fer veure que estàs bé, que estàs tranquil. Pots agafar, despertar-te un moment, llegir un llibre, encendre el llum, llegir un llibre, tot amb un somriure, però si tu comences a remugar, a renegar, a donar voltes al llit, ja està. Aquest desfici provoca que l'insomni encara s'abraoni més sobre tu. Mm-hmm. És una cosa que... Tu estàs apuntant tot, Joan?
Sí, sí, estic apuntant.
Apunta-t'ho tot perquè sí, aquesta, sí. Aquesta nit t'asseguro que dormiràs
perquè
bé.
Perquè ho feia tot malament, eh?
Ho feies tot malament?
Absolutament.
El tema de mira l'hora crec que és el que...
L'hora... Dono moltes voltes al llit.
Sí?
Sí.
Però per què ho fas, això?
Jo crec que és
angoixa. No ho has de fer. És l'angoixa.
És l'angoixa.
Veus, és el traster de les emocions.
Sí, sí, sí. Jo crec que és l'angoixa.
Tens l'angoixa molt desordenada allà dins.
Sí.
Doncs ordena l'angoixa, ordena-la, col·loca-la bé, i ja veuràs com aquesta nit dormiràs millor.
No, hi ha una persona que m'ajuda, que li pago cada mes.
Que es diu
psicòloga. Que es diu psicòloga, sí, sí.
Ben fet.
Ara he begut aigua un moment, perquè porto molta estona seguida parlant.
També deu anar a beure aigua, sí. Quan tens insomni, eh? La hidratació sempre
això
és bona
sí
per tot.
No!
Ah, no?
Ah, no? Bueno,
no,
clar, perquè llavors tens
el...
ganes de...
Error, perquè llavors arriba aquell moment de...
Clar.
De... T'estàs pixant i llavors has d'anar a fer pipí, et desvetlles...
Ja
és,
ja l'hem liat del tot.
Si no t'aixeques a fer pipí,
sí.
És una sensació molt incòmoda que et permet dormir, però en canvi si t'aixeques, et desvetlles i després... És tot plegat,
per experiència
tot plegat
també.
Acaba sent un autèntic horror.
Per experiència també, si teniu insomni, no s'us acudeixi encendre un cigarret.
No? Per què?
No. Perquè et desvetllen molt més.
Ah, sí?
Però molt més, sí.
Tu fumes dins de la teva habitació?
No.
Ah.
Dins de l'habitació no.
Ah, perfecte.
No, ho tinc prohibit per mi mateix.
Aquí amb el tema aquest de les visites de l'insomni, que dèiem que en el meu cas són visites ocasionals, per sort, sí que és cert que quan hi ha una època d'aquestes que ho tens tot tan desordenat, no? el traster de les emocions està tan desordenat, les visites són molt més seguides. I em recorda molt el tema aquest de les visites. Tu voldries que l'insomni fos com quan... Saps aquests adolescents que visiten a la seva àvia a la residència un
sí.
cop cada dos mesos?
Correcte.
Aquest voldria que fos el meu insomni. Voldria que no em visites mai, però posats... Com que saps que m'ha de visitar...
Sí, m'ha de visitar.
Com que m'ha de visitar alguna vegada, que fos aquest tipus de visita, d'adolescent a una àvia que està en una residència. Perquè després hi ha l'època que l'insomni s'obsessiona absolutament
sí.
per tu. I això em recorda l'època aquella que jo... No sé si us he explicat alguna vegada que jo sóc un tio, o era, quan era més jove, un paio molt enamoradís.
Uh-huh.
Una vegada em vaig enamorar d'una noia que treballava en un videoclub
sí.
i cada tarda... Allà. Em presentava allà al videoclub, cada tarda la visitava Allà. Perquè estava obsessionat. Això és el que no ha de passar.
Correcte.
Que l'insomni s'obsessioni de tu. L'insomni ha de ser això,
Correcte.
Com un visitant ocasional. Aquests visitants estil... Això, no? Aquests adolescents que visiten a la seva àvia
uh-huh.
un cop cada dos mesos a la residència. Digues, digues.
Sí, sí, saps que estava pensant. Saps què em passa també, David? Que jo sóc una persona que m'agrada molt la nit, però extremadament. La nit m'agrada molt, inclús treballar de nit. Que és quan hi ha silenci, quan estic en pau, quan és moment de relax, se suposa, etcètera. Dit això, sí és veritat que aprofito quan l'insomni em cau. Mira, avui, que demà és festiu, si aquesta nit tinc insomni, l'arribo a gaudir.
Ah, clar, perquè demà no has de matinar.
Perquè demà no he de matinar. Em poso una pel·lícula, començo a llegir un llibre, no sé el que sigui, però el gaudeixo.
Perquè saps allò que dèiem, que després potser l'endemà, a les 10 del matí, estaràs profundament adormit.
Ah, no em truqueu.
Clar, no truquem perquè estaràs profundament adormit. Si és que moltes vegades el problema de l'insomni, el que ens fa tenir-li tanta por, perquè és por, al final,
sí, sí,
li
sí,
acabes
sí.
agafant por i quan una cosa et genera por,
De fet, quan a la tarda comences ai, 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 ja no dorms. Ja
exacte. Estàs. O sigui, si tu el tema de la nit et genera una certa por i un cert respecte, malament. Clar. Malament. Si ja vas pensant, avui no dormiré bé, avui no dormiré bé, perquè demà m'he de llevar a l'hora, el tens allà, tens aquest monstre pelut assegut al tamboret observant-te fixament. Dient-te la frase, quina era la frase? Avui viuràs una nit del lloro. Exacte. I és això, si el dia següent no t'has de llevar cap hora en concret, és molt diferent. Per tant, vol dir que l'insomni va estretament lligat això, els teus nervis i a les coses que has de fer el dia següent.
Sí, sí, sí.
Sí. Després també, clar, el tema, ja per acabar, amb el tema aquest de... Volia parlar del tema aquest del règim de visites, no? Uh-huh. Això que et comentava de l'adolescent visitant a l'àvia, de l'enamorat que visita constantment aquella persona de qui està obsessionada. Bé, hi ha un terme mig que és també el que... Saps aquest tipus de persones que van a casa dels seus pares només amb el pretext de... Ells van amb el pretext de saludar, però que el que volen és emportar-se uns tàpers a casa seva? Home. Tu això ho has fet alguna vegada? Anar a buscar tàpers a casa dels progenitors? Això és una cosa... Una pràctica habitual en la vida de Joan Trias?
No, anar a buscar-los per se, no. Però un cop que m'hi he trobat allà, si ha sobrat alguna cosa del dinar, el que sigui, això sí.
És a dir, un cop a la setmana o...
Ui, no.
No?
No, no és recurrent. És més recurrent l'insomni.
Avui et veig estrany, Joan.
Sí?
Sí.
És que vinc de...
D'insomni.
Aquest és un altre dels temes.
Vinc d'insomni.
Aquest és un altre dels temes.
Va, quan... És que com dorms defineix totalment el teu dia,
et quedes una mica...
Atontau.
Sí.
Perdó per l'expressió,
però... No, és que no s'explica millor.
Empanat, no?, sí, durant el dia.
Sí, com en una...
Costa molt estar per una conversa.
Ets en una nebulosa.
Mm. Sí, sí, sí.
Vius tot el dia com dins d'una nebulosa i fins que no aconsegueixes que arribi la nit descansar i despertar-te el dia següent, no aconsegueixes fugir d'aquesta nebulosa.
És així.
I, per tant, a la línia del que dieu ara, un dia vaig escoltar el doctor Estivill, i això segurament ajudarà els nostres oients, que sí que és veritat que diu que s'ha de dormir entre 7 i 8 hores, i si vols fer migdiada i has dormit aquestes 7-8 hores bé... 15 minutets.
Re, molt poquet.
Però també és molt important saber que si aquestes 7-8 hores no les has dormit bé, que significa o que no has descansat o que no has arribat a les 7-8 hores, la migdiada pot ser d'una hora, eh?
Sí, sí, tranquil·lament.
Atenció, que a vegades ens pensem que la migdiada només 15 minuts, i jo ahir me'n vaig fer una de 2 hores i mira com estic.
És així. També és veritat que...
Ahir vas fer una migdiada de 2 hores?
Sí, i perquè em vaig posar l'alarma. És que jo dormo molt. M'encanta dormir. Sí, ara em podria dormir. Mira. Ara no, perquè és molt interessant, eh? Però...
No, però aquí passa... Un moment, una cosa
no,
només.
Tira.
Per què a la migdiada no existeix l'insomni.
És estrany, eh?
O sigui, l'insomni és tan retorçat i tan civilí.
Perquè la fas pel que vols.
Exacte.
I a vegades has d'anar a dormir per necessitat. I és diferent.
Per obligació, fins i tot. Has d'anar a dormir per obligació, sí, perquè jo moltes vegades allargaria fins a les 2 de la matinada, és cert. O fins a les 3, fins i tot.
Sí,
però és veritat, l'insomni a l'hora de la migdiada no existeix.
Clar.
No, és que no hi és.
No hi és, no hi és.
No hi és. Només ataca de nit.
És
un autèntic parlant clar i català, i m'és igual si m'ataca aquesta nit per aquestes paraules que li dedicaré, l'insomni és un desgraciat. I si ara aquesta nit em vol venir a visitar, que vingui. Que jo, amb el meu sistema, aconseguiré vèncer-lo. Sí, perquè és això, eh? Això és una autèntica partida d'escacs.
Sí.
És una estratègia pura.
Compro.
I dissimuleu, sobretot, per mi això és fonamental, dissimular quan vingui l'insomni, perquè el que li agrada a ell és veure que t'estàs atabalant i que t'estàs posant nerviós. Sí. Si tu dissimules i et mostres, escolta, fins i tot content de tenir insomni, fins i tot content de la seva visita, llavors veuràs com marxa.
És veritat.
És que és així. Mm-hmm. És molt civilí. Ai, Joan.
Balaguer.
Va, home, Joan.
Bona nit.
Mira, anem-li a dir a la...
Què?
No recordo el nom.
Àngels.
A l'Àngels? Què? Àngels, hola. Prepara-li un cafè doble al Joan Trias.
No.
Per encara aquesta
ja,
segona...
Ja.
En portes dos, ja?
Sí.
Doncs un tercer vindria bé.
O un te.
Ara farem un cafetó. Va bé, bona nit, que
vagi
bé.
Bona nit, que descanseu.
música clàssica.
Ai, mira,
benvinguts a Estel Clàssic, on escoltem el quart moviment de David Balaguer.
Ara mateix...
Nits sense dormir, nits dolentes de l'Espanyol.
Dic una cosa, és una suite.
És una suite.
Què vols dir?
De cambra.
Hombre, hola, David.
He quedat un moment aquí.
Ah. Sí, 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 queda tranquil. No?
Sí, 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 sí.
No t'estorbes, no t'estorbes.
Vull veure què feu.
Res.
El Rafa, que feia molts dies que no coincidia a l'estudi, ha fet il·lusió veure l'asseguts en llocs oposats.
Però mira, sí,
jo sé com seia ell i ell seu on seia jo.
Hem de parlar culte, ara.
La vida, David? Ens canvia de lloc.
Sí, sí, sí.
Canvia de lloc, ens belluga la cadira.
Escolta'm, la si hem posat música clàssica,
sí,
vol dir que...
És una suite. Ho dic perquè per la veu de son, doncs una suite.
És una... la suite...
La suite del Majestic. Ai, la música clàssica, quina meravella, La pausa, la bellesa, l'art en estat pur. Balaguer, t'agrada la música clàssica?
M'agrada molt.
T'agrada molt?
Relaxa molt.
Tens llistes? Tens llistes de Spotify?
No, no en tinc, però és que tampoc en tinc d'altres...
De res, no tens llistes.
Per aquesta nit, clàssica per a relajar-se.
Sí.
Doncs...
Sí, sí, la música clàssica va bé, també, Per esbatre l'insomni.
Per moltes coses. Sobretot per gaudir-la, perquè sí.
Ara.
Sense cap altre motiu.
Gaudim-la.
Tenim uns amics en aquest programa, David Balaguer. Tenim molts amics. Tenim molts amics, gent que ens considera. Un d'ells són els amics de BSN Clàssics.
Ara,
que
BSN
pensen,
Clàssics.
Pensen els nostres oients i els volen fer aquest regal màgic de la música clàssica. Dimarts que ve.
Què fas, David?
Que ho sàpiga.
Dimarts que ve...
Dia 17.
Lliure.
A les 8.
No, el tinc molt ocupat.
Tens quartada?
No, però a les 8.
Tens quartada?
Les 8
de la tarda,
Va, lliure. Va,
doncs,
tirem lliure perquè...
Ja tens plan. Ja tens plan. Hauràs de pagar perquè no et regalarem les entrades, però dic jo que val la
pena. Però podríem.
Tenim el Màxim... Màxim Benguerov, que és aquest violinista que estem escoltant. Escolta'm, quin impostor és. Màxim Benguerov... A terra...
Deixa'm fer-te una pregunta, culta. Per què li fas pujar la música...
I després no...
I després segueixes parlant.
Bé, per posar-lo a prova, per veure si saps, si la puja i marxa, doncs que es noti, saps? Però
val.
No, la pujada i s'ha quedat i la tornada a baixar. Bé, José, vas bé. Doncs Màxim Benguerov... Totes aquestes són provetes, són cosetes que s'ha d'estar despert. Màxim Benguerov, que aterra a Barcelona i tenim dues entrades dobles per anar a veure'l dimarts que ve, Balaguer, dia 17 a les 8 de la tarda al Palau de la Música. Tu diràs, qui és aquest geni? Aquí a la casa ja el coneixem perquè portem dos dies donant-li publicitat.
Però segur que hi ha aquell oient despistat.
Jo no el coneixia. Jo coneixia altres màxims i altres màximes, si vols.
Sí.
Però Benguerov concretament no. Fascina el públic per seu virtuosisme, això ho estem notant. Mira, puja-la, puja-la, José. Virtuosisme i musicalitat. Veus, un altre cop
virtuosisme i...
Ens mira amb una cara de escepticisme de què esteu fent. Bueno, no passa res. Virtuosisme i musicalitat excepcionals de Màxim Benguerov, de carisma arrebatador. Ha actuat...
Carisma arrebatador,
Atenció, Balaguer. Mira qui ha actuat el bo del Màxim Benguerov. Ha actuat amb les orquestes més prestigioses del món, com la Filarmònica de Nova York.
Déu-n'hi-do.
La de Berlín.
També.
Les Simfòniques de Londres, Chicago i BBC.
Escolta'm.
Ahí és nada,
Clar.
I ha realitzat àmplies gires arreu del món. Va treure el seu primer disc als 10 anys.
Fixa't.
Imagina't.
Als 10 anys.
Als 10 anys.
Sí, sí. No, si li diuen el petit Mozart del violí.
Sí, sí. És que als 10 anys... És que als 10 anys... És que... Però si no saps ni fer res, als 10 anys no saps ni fer-te el berenar.
Doncs ell... Tocar el violí.
Tocar el violí i treure discos.
I treure discos.
Espectacular. Doncs dimarts que ve, a les 8 del vespre, aquesta bèstia parda de la música clàssica aterra al Palau de la Música, dins del cicle de concerts de temporada de BSN Clàssics. I tenim dues entrades dobles per als nostres oients.
Dues dobles. Quatre,
És a dir, són quatre.
Compte aquí,
Sortejarem dos i dos perquè tu puguis convidar alguna persona. Tots tenim al cap una persona. Jo això ho compartiria amb...
Això, Màxim Benguerov.
Al final és Max.
Sí, sí, Màxim Benguerov. No sé què
no, s'ha anat. No, Màxim Benguerov estarà atent, perquè ell sap quins seients són. I segurament farà una dedicatòria especial. On estan els de Radio Estel? Saps què vull dir? I igual et puja al públic, com Letícia Sabater, que ens deia que... Aquest matí deia Letícia Sabater que pujaria la gent al públic. Doncs que no faci una cosa similar el bo d'en Benguerov, perquè els genis s'inspiren entre ells. Doncs tenim aquestes dues entrades dobles per als nostres oients. Què heu de fer? Tria, respira. Tu has de respirar. Trias, tu has de respirar, respira. Què heu de fer? Molt senzill. Si voleu anar a aquest fantàstic concert, envieu un missatge de veu o per escrit al 663-99-30-62 explicant-nos amb qui aniràs, amb qui compartiries aquest moment màgic de la música clàssica. I divendres farem doble concurs, ja ho sabeu. Un d'ells serà aquest concurs de les dues entrades dobles de Best in the Classics, l'art en estat pur.
Tu amb qui aniries, Rafa?
Jo amb tu.
Jo ho tinc clar.
Tu amb mi, jo amb tu.
Tu amb mi?
No.
Jo amb Letizia Sabater.
Amb Letizia Sabater aniries?
Sí.
Molt bé. Perquè et dic una cosa, ella no es perd detall, eh? Té visió perifèrica. Best in the Classics, amics.
Gràcies. Gràcies, Rafa. Farem la publicitat tots de seguida, va.
Ràdio Estel.
En el marc del Pla Transformem Rodalies, Adif executarà obres de desdoblament de la línia R3 entre Parets del Vallès i la Garriga entre el 12 d'octubre i la segona quinzena de gener de 2024. Aquesta actuació comporta la interrupció de la circulació ferroviària entre ambdues estacions. Per garantir la mobilitat dels clients, Renfe estableix un servei alternatiu per carretera i reforçarà durant les hores punta el personal d'informació i atenció al client, així com la seguretat en les estacions del tram. Més informació als webs Rodalies de catalunya.cat, adif.es, renfe.com, al telèfon d'informació 900-410041 i a l'app de Rodalies de Catalunya. Adif, Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Escolta, truca'n Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca'n Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca'n Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
38 minuts que passa de les 11 del matí. Feia temps que el teatre no em regalava un viatge emocional tan bèstia com el d'en Pepe a Papers de la Guerra. Un viatge que m'ha colpit, que m'ha fet enrabiar, he plorat, somrigut i he aplaudit. La feina d'un Pau Vinyals a flor de pell, sentint cada paraula, sentint cada sentit. La feinada d'una codirecció que posa sentit a tot i la feinada de Lluc Castells per una idea captivadorament memorialística i en Jordi i en Josep i la gent del Taller Castells per regalar-nos aquesta història que, amb el seu permís, és la de tots. Al Teatre la Biblioteca de la companyia La Perla 29, quin millor, podeu connectar amb en Pepe Castells, us deia, soldat republicà durant la Guerra Civil Espanyola, però sobretot una persona que sent i posa text a les ferides de l'horror. En Pepe, que podria ser el teu oncle, el meu, el teu avi, el meu, el teu pare, també el meu, o el meu besoncle, com en Fernando d'Alacant. En Pepe és la seva memòria, però també la col·lectiva, la que a tots se'ns hauria d'activar en temps de guerra. I som en temps de guerres. Aneu amb la família, amb l'escola, amb els amics, i recordeu i deixeu-vos captivar per un text que t'esgarra pel cor, una interpretació tendra i salvatge i un escenari que va molt més enllà d'un llenç fins al proper 26 d'octubre. Per parlar-ne de tot plegat, ja tenim avui a l'estudi de la caravana Pau Vinyals. Pau, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Aunque me tire en el puente y también la pasarela, aunque me tire en el puente y también la pasarela...
Pau, ahir segon dia després de l'estrena, quines sensacions tens?
Bé, molt intenses les sensacions són. De veritat que encara costa molt destriar. El que està clar és que la gent surt molt emocionada, molt pensant en moltes coses i molt agraïda. Per tant, hi ha alguna cosa que hem fet bé, suposo, i que és algo important fer-ho. Però les emocions personals encara estan molt barrejades.
Pau, com t'arriba tot això a tu? Com t'arriba la història del Pepe Castells?
Bé, en Lluc Castells estava... Bueno, just quan començava a preparar l'edició dels diaris i cartes i dibuixos del seu avi, que és una edició preciosa que va fer en sèrio, precisament va coincidir que jo vaig fer el radioteatre que vaig fer durant la pandèmia al Teatre Lliure, que es deia El Gegant del Pi, que després vam fer una obra de teatre. Els hi va arribar, van escoltar-ho tots junts a la família i es van començar a fer l'edició, i quan van decidir fer una lectura dramatitzada o alguna lectura d'alguns textos dels diaris del Pepe, doncs van pensar en mi perquè jo els llegís. I un cop anàvem fent reunions per preparar això, per aquesta lectura, amb en Lluc ens vam anar animant. I ens va sorgir la necessitat els dos de tirar endavant no només una lectura, sinó un espectacle. I és el que estem presentant en aquests dies a La Perla.
Espectacle que podem veure al Teatre de la Biblioteca, La Perla 29. Què hi veurem, si anem al Teatre de la Biblioteca?
Bé, primer de tot veureu un taló. Un taló que normalment és un taló, el que abans es feia a les òperes o als teatres, no? Que hi havia un paisatge o una ciutat o un fons, no? Perquè els fills del Pepe són de les poques persones que encara queden que saben fer aquests talons. I per tant, durant la funció veureu, mentre es pinta un d'aquest taló, que aquest taló és un paisatge on va ser ferit el seu pare, no? O sigui, la generació dels fills, representada per en Jordi i en Josep, la manera que tenen d'expressar el seu dolor o la seva incertesa o la seva tristesa per no haver parlat d'aquestes coses amb el seu pare, per moltes raons, que la majoria d'aquestes raons no són particulars, sinó són de la societat, ho fan a través de pintar aquest taló. I després veurem un net que comença a llegir uns diaris i unes cartes del seu avi. I veurem com aquest net, mica en mica, es va deixant impactar per tota aquesta història, i veu que aquesta història no només és la del seu avi, sinó que és una història que està dintre seu, perquè el dolor del seu avi està dintre seu, no? I és una mica el viatge que veiem dins d'aquesta obra.
Per cert, que millor que fer-ho al Teatre de la Biblioteca, que era l'antic Hospital Sant Pau.
Exacte, sí, hi ha un moment que dic, estic en un hospital, i sempre penso això. I això és un lloc amb molta història, i a part el Pepe era un gran fan, un entusiasta de la història, i li agradava molt la memòria, i va fer un gran treball al Museu Tomàs Balvei a Cardedeu, anava per les ermites, vull dir, que era una persona que li agradava molt les pedres i les coses velles, com deia ell.
Parlant de coses velles, en cultura, les coses velles rauen en la senzillesa de fer-les? I no que el que feu sigui senzill, perquè ara en parlarem del que fas tu, que sí. És una bestialitat, eh? Però,
sí, no,
m'explicaves ara l'escenari, no?
L'objectiu era, o sigui, nosaltres dèiem, ha de ser un espectacle senzill. És un espectacle molt complex, molt difícil de fer, molt complex. Potser dels que més complexes que he fet. Vull dir, clar, perquè, bueno, n'hi ha fet de molts complexes, eh? Però vull dir, com a director o com a dramaturg, no? O sigui, la pretensió era de la senzillesa, però tu quan vols anar a l'essència has de fer un treball molt concret, perquè no hi ha res que despisti, ni res que no, tot està focalitzat en allò que estàs fent en aquell moment. I alhora hi ha molts elements en l'obra, no? Perquè hi ha una persona pintant en directe, jo dient el text, també dient el text d'una manera particular, no? Que no és... Perquè tampoc volíem... això, que la gent tingués temps de... la gent tingués les persones que hi vinguin i posin l'emoció, no? No només jo. Després, a mica jo també em vaig emocionant perquè és inevitable, no? Donar molt aquesta sensació de ara estem obrint unes cartes, ara estem obrint un diari i no sabem què ens trobarem, no? No donar per sentat que allò és trist, que allò és dur, que allò és... perquè potser per ell no ho era, no? Que allò és dolent o que ell pensava d'una manera o pensava d'una altra, no? És deixar espai a aquest misteri i crec que és el que hem intentat fer i crec que sembla que és el que passa.
La complexitat que ara em deies, sí, rau en aquest viatge emocional tan bèstia que t'obliga a fer una obra com aquesta?
Sí, bueno, és que és inevitable. O sigui, clar, quan treballes amb una cosa tan forta que és amb un material que és real, i a sobre hi ha els seus fills implicats i el seu net implicat, hi ha tota una família amb uns valors que admiro moltíssim, no? D'amor per l'ofici, per l'amor per l'artesania del teatre, no? Que és una cosa que potser s'està perdent una mica, doncs que és inevitable. Per això et dic que hi ha alguna cosa que jo encara no sé ubicar, no? Ahir ja potser ja vaig començar a ubicar una mica més, però que ha sigut tan intens que hi ha coses que encara no sé verbalitzar i no sé on col·locar, però sí, és... Tots els que estem en aquest muntatge són molt intensos i molt... ens agrada molt anar cap aquí, per tant, no, és inevitable.
Precisament aquesta dèria, en aquesta obra, i ahir ho vaig veure molt clar, d'interpretar, interpel·lant, mirant els ulls directament al públic?
Sí. Sí, bé, és que és a entregar aquesta història, no? I la manera d'entregar és mirar els ulls i dir-ho, i mirar les persones i dir... Estic, acabo de llegir això i t'ho dic. Acabo de llegir això i t'ho dic. No, o jo tinc aquestes paraules al cap i te les dic a tu, no? A tu i a la resta, que no miro els ulls en aquell moment, però que estem en el mateix espai. Per mi això és molt important en aquest espectacle. Sí.
Dèiem que en Pau Vinyals interpreta aquesta obra, però també la coerigeix, també n'és el dramaturg... T'ha costat destriar els textos que hi surten en aquest dietari?
Bé, la feina de dramaturgia no va ser especialment traumàtica, en el sentit de dificultosa. Sí que va ser molt llarg i molt de temps, però no... O sigui, jo primer vaig llegir de dalt a baix els diatris i on em plorava o em feien riure o em tocava d'alguna manera o em feia pensar d'alguna manera, ho subratllava. I posava papers, després ja feia un altre més pensant en el recorregut espaial que fa, que per mi també era important, i que s'entengués tot, no? Que ell necessitava el text perquè s'entengués. I després va ser un col·lage entre aquests dos equilibris, no? El que a mi em havia impactat personalment, perquè com que havia de fer del net, no? Pensar jo, si fos aquest net, què és el que m'impactaria, no? I després per mi era molt important mantenir, sobretot a la primera part, l'estructura de diari, que és que sortissin les dates, que totes les dates, sobretot de la primera part, perquè hi ha com tres parts en aquesta obra, i després hi ha una segona part més de limbo que és com un moment, però l'interessant també d'això és que d'alguna manera ell li comença a suporar la guerra, el dolor de la guerra durant la guerra, no? Perquè ell va ser ferit i després va anar a Madrid i allà a Madrid viu una guerra molt diferent a la de la primera línia d'això, i és molt interessant també, no?, que pensàvem, hòstia, aquesta tercera part es sostindrà, però després vam veure decidir que sí, perquè és on surt tota l'emoció, no? És on ell pot dir, uau, he viscut això, tinc por de tornar allà, quan comenci la Segona Guerra Mundial jo hauré d'anar allà, o sigui, què passarà, no? Que, o sigui, és em posa la pell de gallina, no? O sigui, el moment que diu, és que diuen que esclatarà un conflicte mundial, que, o sigui, hauré de, vull dir, aquest terror, i això també explica molt bé el terror d'aquesta generació i també dels fills d'aquesta generació i de nosaltres, perquè passa que no en som gens conscients, però que tenim un terror al conflicte i a la violència, no, com és normal, però i a defensar els nostres drets, no, o a lluitar-ne de nous, no? És que volem renunciar ja fins i tot als drets que hem tingut, no? Per mantenir aquest clima de convivència, de relativa convivència que estem vivint ara, no? I tot ve, penso, d'aquesta gran por, d'aquesta guerra d'extermini que van cometre els feixistes en aquest estat per intentar eliminar unes idees, uns drets i unes coses que s'estaven construint en aquell moment.
M'agradaria saber, Pau, què et van dir en Lluc, en Josep i en Jordi el primer dia...
Perdó.
No, tranquil, mira, està sonant el telèfon. És un... Ahir no va sonar el mòbil. Cosa estranya al món del teatre, ahir no va sonar el mòbil.
Perdó, era no? La productora de l'espectacle. La Julià.
No, Pau, recorda que has d'anar a Ràdio Estel.
Sí.
Ja el tenim aquí. Tranquils, que ja el tenim aquí. Et deia que m'agradaria saber què et van dir en Lluc, en Josep, en Jordi, quan van veure per primera vegada el muntatge.
Bé, ells han sigut molt, clar. Perquè... no, vull dir,
però quan ho veuen per primera vegada,
sí,
tot plegat.
Sí, no, clar, ells ploren molt, que ploraven molt. O sigui, ahir en Jordi deia, hòstia, avui ha sigut el primer dia que no m'he desmuntat mentre pintava o mentre admirava, però alhora, hòstia, estava igual de... No? I dic, mira, ja comences a ser actor, no? Que estàs transmetent l'emoció desfermada, no? Sinó això és una broma, evidentment. Però vull dir, em refereixo que sí, que estan molt emocionats, molt agraïts, molt flipant de com la gent li interessa aquesta història, com tothom t'explica la seva història, no? És que jo tenia unes cartes, quan arribi a casa ho penso fer, m'ha donat el valor per obrir aquestes cartes. És fort, no? Si, després de tant de temps encara hi ha cartes que algú no s'atreveix a obrir. Per què, no? O sigui, quin ha sigut el terror perquè la gent tingui por a obrir unes cartes? O sigui...
A tu t'ho ha fet entendre molt més tot aquest procés?
Entendre això... Bueno, també venia del gegant del Pica i també va ser que ja és un apropament molt heavy a passa que era a través de com sorgeix el feixisme, no? Des del nivell íntim, cadascú, no? La por, com també se va instaurant, i com la por és el contrari a l'amor, per tant, a la vida, no? I això és més... clar, és una família molt diferent a la meva i he après moltíssim i no perquè la meva família no sigui estupenda, que la meva família és estupenda, però vull dir que és molt diferent, no? Però i sempre que t'acostes a coses que són diferents a tu, aprens moltíssim i veure'ls en ells en com s'hi han anat trobant i com han anat gestionant cadascú a la seva manera tot és molt bonic, bueno, és un regal, o sigui, com a artista és un regal trobar-te aquest material i la disposició de les persones que en formen part que sigui aquesta, no?
Com ha estat co-dirigir l'obra juntament amb Rita Molina?
Fantàstic, sí, fantàstic. És la primera vegada que hem fet... La Rita és una... jo l'havia aconseguit amb ella d'ajudant de direcció a Mal de Corazón i també a La Vida i tal, i altres... I ha fet una gran feina d'ajudant de direcció, però jo aquí necessitava, com en el Gegant del Pi, necessitava algú que m'interpel·lés i que... I realment ha sigut un encert brutal, perquè ha sigut capaç d'entendre el món que proposàvem en Lluc i jo, no? I alhora posar-se a la nostra pell i tal, però sense perdre la seva identitat i la seva opinió, que, per tant, ha sigut molt bé. Mm. Sí.
També et voldria preguntar, perquè, clar, ja, jugues molt amb les llums, jugueu molt amb les llums, sí. Jugueu molt amb el so.
Sí.
S'escolta somriure la gent, poder riure no, però somriure sí, s'escolta. S'escolta plorar la gent.
Sí.
I jo crec que s'escolta, és una obra on s'escolta molt el silenci, sí, i el respecte. Sí, com, sí, ho sents tu això com a intèrpret?
Mira, m'emociona, perquè
sí. Pobre.
No, perquè és veritat, perquè és,
sí, és veritat. Jo hi, o sigui, t'ho juro, escoltava el silenci.
És el, o sigui, hi ha dos tipus de silenci, no? Per mi el silenci de no llegir unes cartes és un silenci que genera un dolor indescriptible, encara que tu no en siguis conscient, o genera unes coses, però el silenci de quan s'obren unes cartes és la vida, és el que permet una societat construir-se des d'un lloc sa. I és, o quan es diu una cosa que es necessita dir, o quan, no? Hi ha molta gent que parla de, diu que l'autoficció o el teatre documental, no? Quan algú decideix fer un espectacle sobre coses personals, etc., és una cosa egocèntrica. A mi el que em sembla egocèntric és la persona que diu això, perquè té por. Té por d'explicar-se, té por de dir el que sent, té por de dir no fins aquí, no? I la persona valenta i la que genera sinergies, la que genera, és la que diu, ostres, després pot veure una autoficció amb un ego insuportable, com tot l'art, i com l'art que és ficció, com l'art o com algú que jo què sé, no? Que es dedica a la ràdio, no? Però vull dir, però em refereixo que no té per què ser, no? Per mi és d'un acte, aquest silenci sorgeix d'aquest acte de generositat d'obrir unes cartes que potser hi ha famílies que no tenen, però els hagués encantat que el seu hàbil li hagués explicat la guerra, però com que no té aquestes cartes ni aquests diaris, no han pogut fer això, en canvi poden venir aquí i de cop pensar que potser és el seu avi o potser, no? I per això serveix.
Mm. El Teatre de la Biblioteca fins al 26 d'octubre, Papers de la Guerra, fareu gira?
Això esperem, sí, això esperem. Estem a la Júlia Simolo, que acaba de trucar, està amb això. I això també vull agrair tot l'equip, la Júlia Simó, la Judit Colomer, que ha fet les llums, l'Arnau Balbé, que ha fet el so, i tota la gent que és un equip meravellós. I la Perla 29 per deixar-nos estar allà.
Em queden 2 minuts i tinc una pregunta curta, sí, i una llarga. Aviam si hi ha temps.
Molt ràpid.
La curta. Projectes, va.
Bé, projectes. Mira, ara estava parlant... Ha enviat un missatge a la Alicia Gorina, que fa dies que em va enviar el text d'Ifigènia al Teatre Lliure, però no he tingut temps de mirar-m'ho. Dic que ara m'ho miraré, que tinc moltes ganes. Un projecte que em ve molt de gust entrar al món de la tragèdia grega. I res, estic molt content al Lliure. I també estem fent gira al Gegant del Pi, també estic fent gira a La Pell Fina, Mal de Corazón,
no pareu.
Arakiri. I això.
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. I la llarga, perquè sé que ara em faràs... Uf.
A veure.
Com està el Teatre Català?
El Teatre Català? Precari. Aquest és molt senzill. El que falta en el Teatre Català són diners i espais diversos, perquè també volem que tots els espais ho tinguin de tot, no? I potser falten espais ben subvencionats, que la gent es pugui guanyar la vida i tingui temps de fer la seva feina de manera digna.
Papers de la Guerra, al Teatre La Biblioteca de la Perla 29, fins al 26 d'octubre, amb Pau Vinyals i la família Castells. Pau, ha estat un plaer conversar, de veritat, que vagi molt bé.
Sí, merci.